A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Doncs entrem en matèria. El govern obligarà les empreses a controlar els horaris dels treballadors. Amb aquesta mesura, l'executiu es vol assegurar el pagament d'hores extres i la cotització a la Seguretat Social. Més d'un cop ho hem explicat aquí al programa, que a Espanya es fan moltíssimes hores extres i que es podien contractar a molts altres treballadors si no es fessin. I en moltes ocasions aquestes hores extres no es paguen. Avui saludem al Tirso Gracia. Ell és advocat, laboralista i soci d'Aventura Garcés López Ibor. Tirso, molt bon dia.
Bon dia, Quim.
Anem a parlar d'aquesta mesura. Què significa que el govern obligui les empreses a controlar els horaris dels treballadors? No sé si fins ara es podia fer, es feia o no es feia, perquè, sí, clar, quan es cotitza, quan no es cotitza...
Sí, jo penso que en un programa ja ho hem parlat, això, Quim. Aquí el que ja és una interpretació que va fer la Inspecció de Treball, de que l'estatut dels treballadors permetia controlar, o sigui, obligava a portar un registre de jornada diari i, per tant, també de l'horari que fa el treballador, és a dir, que hauria de firmar o registrar la seva entrada i la seva sortida de la companyia. És veritat que hi ha algunes companyies que ja ho fan, i moltes companyies que ho fan, això és la qüestió de fitxar, no? Però mai s'havia fet des del punt de vista del control de jornada, sinó una mica com a control de presència, no? A la companyia també per seguretat, dintre d'un edifici, etcètera, etcètera. Bé, clar, què passa? Que obligar a gent de comerços a portar un registre de jornada quan realment no tenen aquest registre, doncs això va suposar que per les petites empreses fos un inconvenient important, no? L'Audiència Nacional ja va dir que aquesta obligació no es podia desprendre de redactar l'estatut dels treballadors, però arrel d'això i la pressió dels sindicats, doncs el govern està ja decidit a fer una norma, doncs, que obligui a les companyies a portar aquest control de presència i sobretot perquè hi ha conseqüències importants del punt de vista d'infracció laboral, que es consideraria una infracció greu i amb conseqüències econòmiques importants per cada persona que no es porti registre de jornada. Amb qual? Per tant, és a dir, hi ha, per exemple, els despatxos, no? El despatx dels nostres advocats, que són 20 i tantes persones, doncs no es porta aquest control de jornada, no? Ni per els advocats ni per les...
Millor un dia no aneu a treballar a l'oficina, aneu directament al jutjat.
El problema està que quan hi ha aquestes circumstàncies d'especialitat en les companyies, de flexibilitat d'horari i de jornada, doncs el fet de que cada cop que entris o surtis d'un centre de treball és un inconvenient importantíssim, el fet de tenir que registrar-te, doncs...
El que penso, per exemple, en un comercial que va directament a treballar a un altre lloc, és un inconvenient haver d'anar a l'oficina per simplement fitxar?
Sí, aquí...
A millor el té a l'altra punta de la ciutat.
Clar, aquí es va pensar que a lo millor el que es podia fer és fer un registre de jornada d'inici de l'activitat amb sistemes digitals, també, no? Bueno, això és un inconvenient terrible, no? Jo penso que això no ajuda a les companyies, no ajuda des del punt de vista de la flexibilitat dels treballadors. En determinats centres de treball és un inconvenient important i, clar, per altra banda, hi ha un intent de controlar les hores extraordinàries. Jo penso que més que això...
Les hores extres.
Sí, les hores extraordinàries, però més que això jo penso que el que hi ha és un intent de buscar el frau amb aquells contractes a temps parcial i que es fan a temps parcial perquè són més baratos, i en canvi el treballador doncs treballa jornades completes, no?
A lo millor no té un contracte de 4 hores, però després acaba treballant 8 i cotitza per 4.
Efectivament. No? Ara bé, a mi aquestes limitacions de laborals que hi ha, a mi fan pensar diverses qüestions, no? Per exemple, és a dir, les hores extraordinàries, i això ho han declarat els sindicats, sobretot es produeixen en sectors com el sector servicios, financiero, professional i científic, no? És a dir, aquells sectors amb el qual doncs el treballador li surt de si mateix el fer més hores de les que realment, diguéssim, estan dintre de la legalitat, no? Però per què? Perquè, bueno, clar, tu imagina't que tu contactes doncs, una persona doncs, que es dedica al sector de borsa, per exemple, i aquesta persona doncs, té necessitat de treballar moltes més hores perquè les borses del món doncs, bueno, estan obertes les 48 hores al dia, no? És a dir, per tant, aquest treballador, el seu objecte de treball doncs, no es pot limitar a fer una jornada concreta, no es pot limitar al control d'entrada i sortida perquè certament no sortirien els números, no? Això per una banda. Per altra banda, doncs, això és el que no fa és no facilitar, doncs, amb una economia globalitzada, no facilita la integració de companyies o la implantació de companyies aquí a Catalunya i aquí a Espanya. No la facilita en absolut, no? Perquè estem competint amb règims laborals molt més flexibles que el nostre. Per tant, aquestes limitacions de fer 40 hores setmanals...
Fa que doncs, molta gent prefereixi obrir el negoci a un altre país on no està tan limitat. No?
Efectivament. I per altra banda, també hi ha moltes activitats doncs, que el treballador està lligat als objectius. És a dir, jo li pago un salari, li pago doncs, uns bonus també, però l'objectiu del seu lloc de treball és aconseguir unes fites, no? Clar, què passa? Que si, imagina't que un treballador a les 7 de la tarda ha de marxar perquè s'ha acabat la seva jornada. Escolta'm, no vull marxar. És a dir, on està aquí l'autonomia de la voluntat? És a dir, les limitacions que jo veig com aquestes fan que es limiti moltíssim l'autonomia de la voluntat i no faciliti que dos persones, un empresari i un empleat, doncs puguin pactar allò que consideren oportú pactar. És a dir, aquestes limitacions jo penso que no ajuden amb l'economia del segle XXI, que és una economia flexible, i per altra banda, jo el que penso és que, clar, l'empresari que tingui necessitat de contractar persones amb jornades molt més àmplies doncs que les que estan regulades, doncs estarà obligat probablement a contractar autònoms, probablement falsos autònoms, probablement una il·legalitat més, però que l'autònom, almenys teòricament, no tindrà aquestes limitacions laborals que hi han i, per tant, el que està precisament el mercat de treball és facilitant doncs, que les activitats es facin fora del mercat de treball.
Vamos, que queda clar que tu aquesta mesura no et sembla gaire idònia. Va.
No m'agrada. A més, quan es va intentar implantar, doncs va crear molta polèmica. Les companyies no les poden, moltes d'elles no les poden aplicar, i solament aquelles que tenen un registre d'entrada i sortida pel control del rentisme, doncs tenen la facilitat, doncs, perquè ja ho tenen controlat. No? El que obliga ara la norma és que, a més, doncs tu tinguis registrat diàriament i, per tant, ho tinguis a l'abast de l'expressió de treball
com
vingui,
una signatura, no?
Sí, tu pots fer una signatura, efectivament.
Certifico que he arribat a les 9 i que m'ha anat a les 5.
Sí, sempre quan puguis, perquè moltes vegades estàs fora a l'inici de la jornada, com per exemple jo avui, per exemple, jo he vingut directament aquí.
És diumenge.
Aquí,
No sé si treballes només els diumenges.
Exactament, és diumenge, he vingut aquí, però ningú m'ha controlat la jornada, no? Sí. Però si fos un altre dia de la setmana i jo hagués vingut a aquest programa, doncs lògicament jo no he passat pel despatx, no? I per tant no se m'ha pogut fer aquest control, no? Clar, per tant, on està la falta aquí, no? Hauríem de justificar l'activitat concreta de cada empleat en cada moment, en cada dia, i apuntant allà, doncs no, és que avui ha anat a tal lloc o a tal altre, escolta'm, és que això sembla ja que és un control de parvulitos, no? Jo penso que a mi no m'agrada en absolut aquest tema, jo crec molt més en l'autonomia de la voluntat, les pactes que puguin fer en empresa i treballador, i certament la legislació, la inspecció de treball ha de regular altres qüestions. Aquests temes jo a mi em sembla que no facilita jo en absolut, i jo penso que no eliminarà les hores extraordinàries com pretén la norma. Jo penso
anem
que no
a parlar d'aquestes hores extres, perquè tu que ets advocat laboralista, s'han de pagar? És a dir, quan un treballador fa una hora més del seu horari... A l'empresari li ha de pagar aquesta hora?
Bona pregunta. Segons els convenis col·lectius, sí. És a dir, tot el que excedeix de la jornada ordinària es considera hora extraordinària i s'ha d'abonar. Els contractes de temps parcials consideren...
Sempre, eh? Sempre. Sempre intentem en el programa tractar temes que ajudin als oients també a poder gestionar la seva economia. Clar. I que entendre doncs, quins són els seus drets i les seves obligacions. És a dir, un treballador ha de fer 40... A veure si un contracte de 40 hores, 40 hores... Si es passa una hora més aquella setmana, l'hauria de cobrar.
Teòricament, sí, segons el conveni col·lectiu. Ara, què passa en la pràctica? En la pràctica el que passa és que, primer, que hi ha flexibilitat, no? És a dir, per tant, tu et quedes una hora avui, Però, escolta, és que la setmana passada va estar dos dies que vas marxar dues hores abans. Per tant, flexibilitat absoluta. És a dir, per tant, el rigor aquest s'ha de també modelar per dalt i per baix, no? Uh-huh. Per una banda. Per altra banda, clar, què passa amb aquells contractes de treball en el qual es diu no hi ha horari? ¿Vale? Què vol dir no hi ha horari? No hi ha horari vol dir que, escolta'm, que jo tinc uns objectius a complir. I, per tant, si a mi em limites la jornada als 40 hores... o sigui, ja s'entén que dintre del salari pactat i acordat amb l'autonomia de la voluntat, ja s'entén que comporta fer totes aquelles hores que tu necessitis per fer la teva feina, mm-hmm. Vale? Perquè l'objectiu és que tu siguis, no sé, un director comercial, no? Home, un director comercial, jo difícilment veig que amb 40 hores pugui fer la seva feina en una companyia normal. És a dir, són gent que estan, diguéssim, implicades pràcticament tot el dia. Després ja entrem en el tema de la connexió digital, no? És a dir, que també es regularan aquí, no? És a dir, escolta'm...
Si treballes de casa, no? Clar, connectes avui en dia molta gent que treballa al teletreball.
Clar, el teletreball, però és que, escolta'm, si aquest empleat no li dona la gana despenjar-se digitalment del correu electrònic, del WhatsApp de l'empresa, etcètera, etcètera, què fem? Sancionem el treballador? És que això no té sentit, perquè l'empresa li pot fer una norma que digui, escolti'm, vostè a partir del divendres, doncs lògicament es desconnecta digitalment i tal. Però escolti, jo vull veure els correus electrònics, perquè clar, jo vull veure el correu electrònic que m'envia el senyor que està a Singapur, no?
De fet, a mi li has de respondre a l'instant.
Clar, exacte. Per tant, què passa? Que no, escolta'm, no, és que tu no pots fer això, no pots veure aquests correus electrònics de les persones que estan amb el teu àmbit d'actuació internacionalment, no? Escolta'm, una bogeria, això. És a dir, la globalització, lo que precisament lo que està demanant és lo contrari. Està demanant precisament àmplia flexibilitat, perquè si no resulta que el nostre mercat laboral, amb el qual competim amb altres mercats laborals, serà un mercat doncs, quedarà coix, quedarà, diguéssim, massa regulat i certament estarem fora de mercat, del mercat globalitzat, em refereixo.
Tinc aquí una notícia, un estudi de Deco que certifica o assegura que el 58,7%, gairebé un 60% dels treballadors espanyols que realitzen unes extres no les cobren. O sigui, que només es paguen un 40% de les hores extres.
Clar, perquè hi ha moltes d'elles, la gran majoria d'aquest estudi, són hores que estan implícites dintre del teu contracte de treball.
I segons aquest mateix estudi, a nivell espanyol, a la setmana es fan 6 milions d'hores extres. Però que no... recordem que són hores extres que tampoc es cotitzen.
Clar, però és que s'hauria de diferenciar el que és hora extraordinària de lo que és... decisió de l'empleat de fer més hores, val? Perquè està implícita al seu lloc de treball. Per això dic que és molt important identificar que aquestes hores es fan sobretot al sector servicios, financiero, professional i científic. Amb el qual, què vol dir? Que són professionals. A un professional no li pots dir, escolta'm, mira, tu has deixat de treballar, no, escolta'm, tu, és que jo sóc un financer que a mi m'agrada molt la feina i vull treballar més hores i vull aconseguir les meves fites laborals, no? Per tant, aquest excés de jornada que està implícit dintre del contracte de treball, jo penso que no se li hauria de dir hores extraordinàries. Altra qüestió és un empleat d'una fàbrica, val? Que té molt regulat pel conveni col·lectiu la seva jornada i que aquest senyor, doncs, quan fa dues hores més, doncs les vol cobrar, no? Perquè aquest senyor sembla que no té una actitud, diguéssim, professional per poder fer, per poder entregar-se més hores a la seva activitat. Però, en canvi, el director financer, escolta'm, doncs, si vol fer més hores, i per tant, per què no les pot fer? Val? Si ja està implícit el seu salari, ja està implícit, diguéssim, la seva condició de director financer. Clar, per tant, s'ha de diferenciar bastant aquestes hores extraordinàries, perquè jo, certament, aquesta data, jo no me la crec des del punt de vista del concepte d'hora extraordinària. Per tant, s'hauria, diguéssim, de redefinir el que és hora extraordinària.
Una hora extra o el que no és. Doncs ha quedat clar, Tirso Gracia, soci i advocat laboralista d'Aventura Garcés López Ibor. Moltíssimes gràcies per venir un diumenge més.
Gràcies, Quim.
No, aquí no t'hem fet fitxar avui per entrar amb hores extres al Duros a quatre pessetes. Continuem amb el programa.
Gràcies.